Escala, serveis informatius.
Les 12 del migdia, notícies. Dimarts 12 de maig engeguem una nova edició d'aquest butlletí i obrim amb això l'actualitat d'àmbit local a la sintonia de Ràdio L'Escala. Demà dimecres, s'obre el període de preinscripcions per al curs escolar 2020-2021, un procés que s'haurà de fer prioritàriament de forma telemàtica. A L'Escala s'ofereixen 73 places de primària, 115 de secundària. El mes vinent s'obriran també les preinscripcions per a l'escola Bressol Municipal i ahir ho va fer les places del Pla de Transició al Treball. Obrim, doncs, informatiu parlant d'educació, un dels sectors més afectats o el primer afectat per al confinament, amb les incerteses agudes i per haver de com començarà el curs escolar vinent. De moment, s'ha de complir aquest tràmit, les preinscripcions. Això ho expliquem en una jornada en què hi ha hagut enderroc a L'Escala. L'Ajuntament ha acatat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ha fet enderrocar l'edifici del Petit Príncep a Riells després de 16 anys de litigis. El consistori escalenc manté, però, amb l'aval dels serveis tècnics municipals, que la llicència d'obres es va donar ajustada a dret. I parlarem també d'obres o de reparacions, més ben dit. A partir de demà comencen els treballs de reparació de les fustes del passeig d'Empúries, molt malmeses pels efectes del pas del temps. A resultes d'aquests treballs s'aniran tallant diversos punts del passeig, una feina que suposa una inversió de 300.000 euros. I en l'àmbit esportiu, el titular diu que d'entrenar el Verges de tercera catalana es fa un salt a dirigir el Banyoles de tercera divisió. Aquest és el canvi que experimentarà el tècnic escalenc Pitu Batlle el curs vinent. L'Anxover va debutar en aquesta exigent categoria amb el Palamós el gener de 2018 contra el Figueres. Meteorològicament parlant, Sergi Corral ens apunta com han de tornar a augmentar els núvols i la propera matinada i matí esperem xàfecs altre cop. Com a cirereta de tancament de l'informatiu, els escalencs confinats a l'estranger, avui el protagonista és David Quintana, que ens explica des de Melbourne, Austràlia, com viu el dia a dia de la pandèmia, les accions del govern australià i les reaccions que està notant a la ciutadania. Això pel que fa a l'actualitat. Ara, però, magazín, el més calent a l'Aigüena, amb Cristina Cantal. Cristina, bon dia.
Molt bon dia.
I com pinta aquesta Aigüena?
Doncs molt, molt completa. Avui viatjarem per les sèries, ho farem amb la Lali Giné, amb la seva secció en sèrie, que sempre ens repassa totes les novetats de les plataformes digitals. També anirem una mica d'excursió a través dels sendes amb en Jaume Monés i amb en Xavi Tió per anar agafant idees, per quan ja puguem doncs, moure'ns una mica més. Ficarem un toc musical amb els sons de taverna d'en Joan Brugués i acabarem amb els més petits de casa amb un conte de confinament de l'Albert Quintana, un programa molt complet que també on hi haurà actualitat i també doncs, aquestes seccions que fem habitualment aquí al Més Calent a l'Aigüera.
No ens torbéssim pas ni un minut més. Cristina, a les teves mans és moment d'Aigüera.
Arrenquem programa, doncs.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca... o planificar el cap de setmana? Tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Arrenquem el més calent a l'Aigüera d'aquest dimarts 12 de maig. Bon dia a tothom, sóc la Cristina Cantal i us acompanyaré al llarg d'aquests 50 i pico minuts que tenim per endavant. Abans no arribem al punt horari de la una per donar pas a l'informatiu. Engeguem aquest programa. Ja sabeu que sempre ens agrada començar mirant el cel, començar mirant quin temps ens espera per avui i per demà. Obrim el bloc d'en Sergi Corral, el temps a l'escala, i precisament ens diu que esperem un nou canvi amb xàfecs dimecres a primera hora. Aquest és el titular. Per avui dimarts 12 de maig ens esperen unes temperatures màximes d'entre 17 i 19 graus i unes mínimes entre 11 i 13 graus. Amb cel variable tot el dia, més serè de matinada, però amb núvols baixos que apareixeran ja de bon matí. Es mantindran les estones de núvols tot el dia amb cel més cobert entre migdia i tarda i amb un ambient més fresc. I el vent gregal fluix de força 3-4 tot el dia amb alguna estona de llevant i l'estat del mar marjol amb tràgol de llevant de mig metre d'alçada. I dimecres 13 de maig, demà ens esperen unes temperatures màximes d'entre 22 i 24 graus i unes mínimes entre 14 i 16 graus, amb un cel ennublat de matinada i fins a final del matí. Esperem plogims també a primera hora del matí amb algun xàfec més intens. A última hora del matí s'aclarirà ràpidament i tindrem un migdia i tarda de cel serè. I el vent gregal de força 2-4 de matinada girant a llevant a primera hora del matí. A mig matí canviarà ràpidament a garbí de força 3-5 i es mantindrà fins al vespre i nit. I l'estat del mar, maror de matinada, amb àrees de forta maror al matí. A migdia baixarà ràpidament a marejol, encara que es mantindrà el tràgol bona part del dia i la mar creuada. A primera hora del matí el tràgol de llevant pot superar els 2 metres. Tenim bandera groga per aquest tràgol, eh? De llevant destacable, sobretot a primera hora, i 18,2 graus pel que fa a la temperatura del mar. Moment de fer un repàs a la premsa. És dimarts i és dia que també ens mirem aquests setmanaris comarcals. I precisament, si hi veiem, la portada de l'Empordà ens diu cues quilomètriques i allau de compradors al Pertús per l'inici del desconfinament a França. La policia regula l'accés al país mentre els clients esperen el seu torn a l'altra banda de la frontera. I precisament el que veiem a la fotografia principal és aquesta llarguíssima cua, eh? Tots amb mascaretes, doncs, esperant el seu torn per comprar a l'estanc del Pertús. Això és l'Empordà, però si anem a l'Hora Nova, ens diu tot el material d'un sol ús s'ha encarit i això és un plus que no podem assumir. És una frase que destaquen perquè afegeix que la majoria de perruqueries han implementat protocols de seguretat més estrictes dels dictats per sanitat. Les perruqueries, un d'aquests establiments, doncs, que des d'aquesta fase zero sí que han pogut obrir persiana. Això és el que ens diu la premsa comarcal, però anem ara a veure què ens diu la gironina, començant per l'edició gironina del Punt Avui, que obre amb aquest titular: fase 1, calaix 0. Obren a mig gas comerços al Camp de Tarragona, Ebre, Pirineus i Aran. També ens diu que la sortida de menors fa 15 dies no ha fet repuntar el nombre de contagis i que hi ha nous casos a la Xina i a Corea que alerten del perill de rebrots en la desescalada. I precisament el que veiem a la fotografia principal és poca gent, i passejant, i també a les terrasses a la Rambla Nova de Tarragona, en aquest primer dia de fase 1. Tothom esperava aquesta reobertura, però potser, doncs, els carrers no es van omplir tant com es pensaven. Anem a veure què ens diu Diari de Girona, i precisament aquest és el titular. La Costa Brava viurà un estiu sense actes massius. Palafrugell repensa el format de les havaneres de Calella i Blanes. Es fa la idea que no podrà fer el concurs de focs. També diu que Platja d'Aro tallarà el trànsit a l'avinguda principal a les tardes per fer-la de vianants i que Roses promourà la gastronomia i el medi ambient. I precisament la fotografia principal ens porta també al Pertús, en aquesta cua quilomètrica per anar a comprar tabac. I ja anem a veure què ens diuen els rotatius barcelonins, començant per La Vanguardia, que obre amb aquest titular: desconcert per la falta de plans per al pròxim curs escolar. Docents i famílies critiquen l'opacitat del Ministeri i la Conselleria sobre les mesures a aplicar i els recursos necessaris. I a la fotografia principal el que veiem són quatre amics en una terrassa amb ulleres de sol i aquí fent un brindis amb unes cerveses, i amb aquest titular: la reconquesta de les terrasses. La veritat és que mai m'hauria pensat que veuria un titular així a la portada del diari, però bé, realment és aquesta reconquesta, de les terrasses, el que està passant en aquests moments. Anem a veure el periòdico. Retard al pagar uns 300.000 aturats per ERTOs. Treball reconeix que hi ha afectats del març i l'abril pendents de cobrar i afirma que ho resoldrà en uns dies. I a la fotografia principal també ens n'anem a una terrassa. En aquest cas és un bar de Tarragona, que va ser doncs, aquesta fotografia presa ahir en aquest primer dia de la fase 1, amb aquest titular, una canya a la fresca. També diu que Madrid, València i Andalusia exigeixen la fase 1. I finalment, el diari Ara obre amb aquest titular: creix el malestar pels criteris del desconfinament. La Generalitat Valenciana i la Junta d'Andalusia lideren les protestes de les autonomies contra Sánchez per la falta de transparència en la gestió. I a la fotografia principal el que veiem són 5 infermeres i amb aquest titular: infermeres, líders humils. Tot en relació doncs, a aquesta pandèmia de la Covid-19. Anem a amenitzar-ho tot amb una mica de música. Ja sabeu doncs, que s'ha despertat la vena artística aquests dies de moltíssimes persones i, per exemple, ho han fet els actors i actrius de Mares para Siempre. La coneixeu, la sèrie? Doncs a veure si coneixeu les veus perquè han creat aquest tema.
Que un dia te vuelva a ver, que nunca te falte el aire. Hoy nada puede salir, hoy todo se queda en casa. Hoy nos quedamos por ti, tú por nosotros, y mientras los días pasan, ver a los vecinos, cuidar de sus vecinos y darlo todo para la gente. Es lo que nos hace luchar, lo que nos hace soñar, porque amar es para siempre. Que un día te vuelva a ver, que nunca te falte el aire. Juntos podemos vencer, cuando te abrace otra vez ya no habrá quien nos separe. Que un día te vuelva a ver, que nunca te falte el aire. Que la vida no es dónde, lo que importa no es dónde, es con quién. Y si un día se esconde, todo irá bien. Pronto todo acabará y cada cosa volverá a su lugar, al que le corresponde. Ver cómo podemos cuidar nuestros mayores y darlo todo por nuestra gente. Es lo que nos hace luchar, lo que nos hace soñar, porque amar es para siempre. Que un día te vuelva a ver, que nunca te falte el aire. Juntos podemos vencer, cuando te abrace otra vez ya no habrá quien nos separe. Quisiera soñar que se pudiera escapar esta nación encerrada.
El més calent a l'Aigüera.
I ara que ja hem posat una mica de ritme al cos, ha arribat aquesta segona part del programa, aquest espai on sempre descobrim aniversaris, sants, felicitem els nostres oients. També viatgem en el temps, descobrim què passava a l'escala ara fa un any, ara en fa cinc, parlem de refranys, posem cultura, eh? També un espai per compartir amb vosaltres, oients, i com sempre ja sabeu, ens encanta començar felicitant a la gent. I avui agafem el santoral i veiem que Sant Nereu, Sant Aquileu i Santa Electra. Si avui és el vostre sant, moltíssimes felicitats. I també ens encanta doncs, fer un repàs per aquests personatges famosos que han deixat empremta i que també ens agrada felicitar-los. I avui anem directament al món del cinema perquè tenim tres actors i actrius per felicitar. Comencem per Gabriel Byrne, que en fa 70, és aquest actor de Vikingos, per exemple. I també a Emilio Estevez, que en fa 58, aquest actor guionista també, per exemple, del Club de los Cinco. I Emily Van Camp, que en fa 34, aquesta gran actriu, que la recordem de Capitán Amèrica. A tots ells, moltíssimes felicitats. I vosaltres, oients, si ens esteu escoltant i avui és el vostre aniversari o celebreu quelcom, doncs també aquí us volem felicitar en directe. I ara ja fem el salt a veure quines són les curiositats del dia, què és el que aprendrem avui. Doncs mira, precisament que els mosquits tenen dents. Sí. Sabíeu que els mosquits tenen dents? Doncs mira, concretament 47 dents. Per això jo crec que ens deixen aquí tantes marques al cos, quan arriba aquesta època de l'any. Us ha passat o no? Perquè jo ja tinc unes quantes abelles i uns quants bitxos que es volen instal·lar al meu pis. Suposo que tots estem ja bastant igual. Seguim amb aquestes curiositats. I sabíeu que si posem un ou enmig de dos mòbils aconseguim que es cuini en aproximadament 62 minuts? He fet una mica de silenci perquè ho pensem. 62 minuts, bé, és estona, perquè es cuini un ou, però realment tots aquests aparells mòbils que portem a sobre doncs sí que desprenen calor, per tant, bé, una d'aquelles coses que hem de prendre consciència, també. I finalment, sabíeu que des de que naixem els nostres ulls són sempre de la mateixa mida? Clar, de petits se'ns veuen molts ulls i poca cara, Després això ja va canviant perquè, clar, la cara ens creix, però els ulls en si, doncs, realment tenim els mateixos i són de la mateixa mida des de que naixem. Són aquestes curiositats del dia, aquestes dates curioses que sempre ens agrada compartir amb vosaltres. I ara sí, ara anem a veure què passava a l'escala ara fa un any i ara en fa 5. Anem a viatjar en el temps i recolem 365 dies. I quin era el titular de Ràdio L'Escala? Doncs era aquest. El grup de voluntaris que recull taps de plàstic ha recollit més de 3.800 euros que ha entregat a diferents associacions i entitats solidàries. A partir d'ara hi col·laborarà la cursa de la dona que engega campanya de recollida. Es destinaran als nens afectats per la distròfia muscular de Duchenne. I així sonava l'informatiu.
El grup de persones que des de fa uns anys es dedica a recollir taps de plàstic, els ven i els dedica a una causa solidària, ha donat fins a 3.800 euros a diverses entitats, fruit dels últims 3 anys. Si fins ara els diners s'havien dedicat a causes en concret, en aquest cas s'ha optat per repartir-los entre diferents col·lectius. La cara visible del grup de voluntaris que treballa en la recollida és Maria del Mar de Cruz.
Som una colla de voluntaris de l'Escala i Rodalies que fa uns 9 anys vam començar a recollir taps per causes socials. En els 3 últims no teníem cap causa específica i hem anat guardant els diners i finalment vàrem decidir de donar-ne 1.800 euros a l'associació de jiu-jitsu de l'Escala que els necessitaven per comprar material per adaptar les classes. Aquesta última marató de TV3 contra el càncer els hi hem donat 1.000 euros i comencem campanya també per Somriures Valents, l'associació Duchenne.
Això és el que passava ara fa un any, però ara en fa 5 aquest era el titular. Fins divendres hi ha temps perquè els nens i nenes empadronats a l'Escala s'apuntin als casals d'estiu. En el cas del Casaliu, la inscripció és la setmana que ve. I així sonava l'informatiu.
Aquesta setmana s'han obert les inscripcions per als casals d'estiu que programa l'Ajuntament de l'Escala. Casal i casalet de lleure i anglès els mesos de juliol i agost, per mainada de 3 a 14 anys. Matí esportiu juliol i agost, per nens i nenes de 6 a 14 anys. I casaliu del mes d'agost, per nens i nenes d'entre 9 mesos i 3 anys. També hi ha l'opció de contractar el menjador escolar durant els mesos que duri l'activitat, l'hora d'acollida, o fer només mitja jornada de casal. Les inscripcions s'han de fer al tercer pis de Can Maset, de 9 a 1 del matí. Per als nens i nenes empadronats a l'Escala, el període per apuntar-se és fins al 15 de maig. En el cas del Casaliu, cal apuntar-se del 18 al 22 de maig. Per les criatures que no estiguin empadronades a l'Escala, la inscripció és del 25 al 28 de maig. Les places per les diferents ofertes de casals són limitades. Cal presentar la fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social o de la Mútua, del llibre de vacunes, del DNI del pare, mare o tutor i del nen. En el cas de família nombrosa o monoparental, cal presentar fotocòpia del carnet acreditatiu i de la declaració de la renda del 2013.
Casals d'estiu, una d'aquestes habituitats. La veritat és que ara no tenen pinta de que puguin tirar endavant una situació que aquest 2020 passarà a la història i que recordarem. I ara anem a posar el toc de cultura al refrany, la dita del dia, que avui diu el següent: quan plou molt, no valen paraigües. I què vol dir? Doncs vol dir que hi ha circumstàncies contra les quals doncs no ens podem enfrontar, no? Perquè no tenim mitjans materials per combatre-les. A veure, si podem, el sentit comú doncs ens recomana posar-nos a cobert, aixoplugar-nos al primer racó que trobem, no? I deixar passar la tempesta, perquè la tempesta doncs tampoc durarà per sempre, però sí que hi ha circumstàncies doncs contra les quals ens falten eines, no? Mitjans per combatre-les i no ens hi podem enfrontar. Quan plou molt, no valen paraigües. És el que ve a dir aquesta dita del refranyer català, doncs que dia a dia us n'acostem un, perquè aquesta cultura popular no es perdi. I també ens agrada donar valor a la música que aquests dies de confinament ens està acompanyant moltíssim. No sé si vosaltres esteu gaudint molt de diversos temes, si heu redescobert la música en aquest espai tancat de casa. La veritat és que jo ho he fet i precisament avui parlem de Doctor Prats, un dels grups que sí que he escoltat molt aquesta quarantena, aquest confinament. I per què parlem de Doctor Prats? Doncs ja sabeu que sempre viatgem per als premis de rock i que estem fent aquest rànquing dels artistes que ja porten dos guardons acumulats en aquests premis. I precisament Doctor Prats els té a millor cançó pop rock 2017 i també a millor videoclip 2019. Escoltem un dels seus grans temes, un d'aquells que va ser un gran èxit quan va aparèixer i que ho segueix sent i que segueix sonant. És aquesta, Ara.
Que sona a la plaça, o un moment perdut, intentant trobar-te, com aquest balcó, amb l'esperança estesa, o la llum del sol, com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost, a la carretera, un estiu enmig, de ciutats glaçades, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. Secret escrit a la sorra, o quan passa el temps i no te n'adones, com aquest concert desgastant sabates, com la llum del sol, com el vent del nord amb gust d'aigua salada, o sentir el teu cos respirar com l'aire, com l'arbre més fort amb arrels llunyanes, com aquest moment. I ara tot està per fer, que no són temps de mirar enrere, tornarem a sortir al carrer amb la nostra gent. Que sonin des del cim més alt velles cançons que abans cantàvem, que ens vegin des de l'horitzó mirant al cel. I després
en sèrie.
Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
Les millors ficcions.
Els millors relats.
Les estrenes més espectaculars.
El retorn de les sèries més esperades.
Un repàs setmanal de la cartellera digital.
En sèrie, amb l'Ali Giné.
Molt benvinguts a l'En sèrie, una setmana més, altre cop amb Netflix, encapçalant l'estrena de sèries en aquesta primera quinzena de maig, però amb algunes excepcions destacades a la resta de plataformes, començant per aquesta, La innegable verdad, d'HBO. La podeu trobar a la plataforma des d'aquest dilluns. Es tracta d'una minissèrie basada en la novel·la homònima de Wally Lamb. Un dels principals al·licients de la ficció és l'actor Mark Ruffalo en el doble paper de dos germans bessons idèntics, els que veurem en diferents etapes de la seva vida, començant pel seu present a la dècada dels 90 i alternant amb records de joventut i infància per mostrar dues vides paral·leles i totalment diferents.
Hey, Dominic.
Aquest drama familiar explora temes com les malalties mentals, els abusos, la recerca de la identitat, els sacrificis personals, el perdó, la redenció. Ruffalo comparteix cartell amb altres actors i actrius de la talla de Rosie O'Donnell o Juliette Lewis.
Looks like the suns are eclipsing.
I feel it.
The stars align and the horse wakes.
Dijous ens traslladem a Netflix i a l'esperat retorn d'una de les seves adolescents més exitosa, L'Ostien.
There are worse things in this world than eclipse-induced psychosis.
What's out there?
Arriba la sisena temporada d'aquest drama apocalíptic en aquesta entrega, allotjat en un altre planeta i molts anys després dels fets que varen fer inevitable de nou la Terra. Malgrat tot, Sanctum, que és el nom del que serà la seva nova llar, promet tornar bojos a cada membre de l'equip de la protagonista, Clark Griffin.
But my child is out there, so I'm going to get her.
In my dreams, I see a commander who frightens me.
A través dels propers 13 capítols amb què compta aquesta sisena temporada, els protagonistes arriben a un planeta amb el clar objectiu de tornar a començar i fer-ho millor. Però malgrat la seva determinació i lluny de trobar la pau tan anhelada, les amenaces tan visibles com no visibles els portaran de nou a lluitar per les seves vides i el futur de la humanitat.
Señores, en breve estaríamos en hora a partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Es la hora. Luz verde en Melilla, Tánger y Toulouse.
Un día más tarde, y a Movistar Plus, arriba la estrena de La Unidad.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La Unidad és un thriller policíac espanyol basat en els testimonis inèdits dels professionals que lluiten contra el terrorisme. Creat per Dani de la Torre i Alberto Marini, és una ambiciosa producció que revela com actuen i viuen els membres de la Unitat d'Investigació Policial que lluiten contra el terrorisme jihadista.
És Nadim Al-Gharib.
Va haver represàlies.
On doit rentrer en Espagne, on a de nouveaux ordres.
Al capdavant del repartiment, els guanyadors d'un Goya, Nathalie Poza, Mariana Álvarez i Luis Zahera, que junt amb l'actor argentí Michel Noer, completen el cartell de la Unidad.
¿Y qué propone?
La creación de un equipo especial de investigación. Yo nunca he mezclado lo personal con lo profesional y no voy a empezar ahora.
La sèrie ofereix una perspectiva desconeguda del treball policial necessàriament anònim a partir de complexes i emocionants operacions que abarquen diferents països a través dels 6 episodis d'aquesta primera temporada.
Just give me an hour, guys. I can get you the drugs and the money.
També divendres, i a Netflix s'ha fet esperar, però ja és aquí la nova sèrie d'Alex Pina, el creador de La Casa de Papel, que torna aquí amb White Lines.
You disappeared off the face of the earth 20 years ago.
There will be no investigation.
La sèrie arranca quan el cadàver d'un famós DJ de Manchester apareix 20 anys després de la seva misteriosa desaparició. La seva germana torna a Mallorca per investigar els fets i a partir d'aquí s'endinsa en un món pertorbador de discoteques, mentides i enganys. En un lloc en què la gent viu al límit, es veurà obligada a enfrontar-se al cantó més fosc de la seva pròpia personalitat.
They're preparing a police operation. The island needs to look clean.
I told the police everything. The boats, the drugs.
Són un total de 10 episodis per aquesta primera temporada, protagonitzada per Laura Haddock, Marta Milans i Juan Diego Botto, entre d'altres.
Me llamo de Fred.
Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas.
Encara divendres hi ha Amazon Prime. La plataforma recupera les tres primeres temporades del Cuento de la Criada.
¿Cuántos años tiene tu hija? 8. Esta puta locura se acabará y entonces...
Fins ara, aquesta sèrie distòpica, creada per Bruce Miller i basada en la novel·la homònima de 1985 de Margaret Atwood, tan sols s'havia pogut veure per streaming a HBO i les primeres temporades també han obert per Antena 3. Ara, Amazon recuperarà les tres primeres entregues d'aquesta ficció protagonitzada per Elizabeth Moss i Joseph Fiennes.
No iban a dejarnos escapar a ninguna. La fertilidad es un don recibido de Dios. Vosotras sois especiales.
Del Cuento de la Criada ja n'hem parlat aquí a l'ensèrie. Només recordar-vos que la trama es situa en un futur distòpic no molt llunyà, en què la taxa de natalitat del món es desploma com a resultat de les infeccions de transmissió sexual i la contaminació ambiental. En aquest caos, un govern totalitari i fonamentalista religiós s'instaura en el territori conegut abans com a Estats Units.
Me llamo Yun. Pienso sobrevivir.
La protagonista, obligada a servir com a esclava sexual per produir fills en una família del règim, farà l'impossible per recuperar la seva filla i el seu marit.
Me mintieron. Me engañaron. Me encarcelaron y esclavizaron, pero no pudieron doblegarme.
Un dia més tard, a Netflix arriba La reina de las Indias.
La voz que quisieron callar, pero no pudieron. Voy a hacer que paguen por cada una de mis lágrimas, por cada gota de sangre derramada de mi pueblo. Voy a dedicarme a acabar con la vida y con los sueños de cada uno de ellos.
La nova ficció colombiana reconstrueix la conquesta espanyola d'Amèrica per recrear una poderosa història d'amor entre el conqueridor espanyol Pedro de Heredia i la índia Catalina, la dona que es convertiria en una icona del mestissatge durant anys.
6 veces el peso de Francisco en oro. Eso fue lo que prometí.
Al final, cuando quedé solo, me voy a encargar de hacerlo miserable.
Necesita ser castigado.
Protagonitzada per Emmanuel Esparza en el paper del conqueridor espanyol i Ecinet Rivera en el de la Índia Catalina, la ficció ens transportarà la història que donarà lloc al naixement de la ciutat que avui coneixem com a Cartagena d'Índies, insígnia de les Amèriques.
No queda ningún rancho sin registrar. ¡Huye!
Anys després que el conqueridor espanyol traís el seu poble i li trenqués el cor, Catalina retorna a la seva vida per venjar-se'n.
My life is insane. I'm holding it together by duct tape and happy thoughts and I'm near out of both.
Encara dissabte i encara Netflix s'estrena Dulces Magnolias.
I have to get a new job. I have to get a new everything.
Which makes this the perfect time to start something new.
Basada en les novel·les de Sheryl Butts, aquesta sèrie dramàtica es desenvolupa a Carolina del Sud, als Estats Units, i es centra en la història de tres dones que des de ben petites han sigut sempre les millors amigues.
The Sweet Magnolias.
Dulces Magnolias segueix a les protagonistes que s'animen les unes a les altres mentre compaginen relacions, professió i família al petit poble sureny de Serenity. El combo complet del personatge principal, el de Maddy, inclou tres fills, un marit infidel i un pretendent que va aixecar un gran enrenou quan va arribar al poble a la recerca d'un nou començament.
Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning.
I finalment, també dissabte, i també a Netflix, arriba Snowpiercer.
We are 7 years, 8 months and 13 days from departure.
Es tracta de l'adaptació en format sèrie de la pel·lícula de Bong Joon-ho, que a la vegada adaptava un còmic francès del mateix títol. Snowpiercer ha estat un dels projectes que més voltes ha donat i més obstacles ha hagut d'esquivar abans de fer-se realitat.
Our fortunes built this train, and Mr. Wilford is losing control.
La trama ens situa en un futur en què la Terra ha patit una nova glaciació extrema i ha quedat coberta per neu i gel perpetu. Els pocs supervivents humans s'han refugiat en un tren que recorre el planeta sense parar mai, perquè parar significaria la mort dels seus passatgers.
And all it needs is a spark.
Però en aquest miraculós tren els supervivents es reparteixen segons un estricte sistema de classes en què els més rics es troben als primers vagons i els pobres malviuen els de cua. A partir d'aquí, l'esclat de la revolta és inevitable. L'objectiu, aconseguir avançar fins a arribar al primer vagó de tots. Amb un repartiment de luxe, encapçalat per Jennifer Connelly i David Dix, i entre la resta del cartell, Sean Bean, entre d'altres, completen aquesta ficció que aprofundeix en les lluites de classe i la supervivència humana. La setmana es completa, com sempre, amb altres estrenes, com els documentals de Netflix aquest dilluns, Juicios Mediáticos, o un altre sobre les experiències dels famosos amb al·lucinògens. Divendres, encara Netflix, dues sèries, Recursos Inhumanos i Chichipatos, i un reality, Magic for Humans. I finalment, a Amazon, també divendres, la docusèrie de 4 capítols de Last Narc, sobre el narcotràfic. I en l'apartat d'actualitat, un anunci. Afterlife, la sèrie de Ricky Gervais a Netflix, renova per una tercera temporada. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie amb aquest especial Imprescindibles, i avui ens quedem a Amazon amb el seu book insígnia, El hombre a lo alto del castillo, The Man in the High Castle.
Happy birthday to you. Happy birthday. I wish you. Happy birthday.
Què hauria passat si els nazis haguessin guanyat la Segona Guerra Mundial? Aquest és l'inquietant punt de partida d'aquesta impressionant ficció que en uns anys 60 alternatius, on el Tercer Reich alemany i l'imperi japonès es reparteixen el domini mundial, i entre aquest, els Estats Units, que queden dividits entre els territoris del Pacífic, sota mans nipones, i els de l'Atlàntic, en mans nazis, i enmig un ampli territori neutral que acabarà convertint-se en una espècie de Far West.
Man is only as strong as the people around him, and for them he must give everything.
Sota aquesta premissa, la protagonista s'endinsarà en els camins de la resistència per combatre l'ocupació, però més enllà de la política, la trama amaga més sorpreses. Uns misteriosos llargmetratges que mostren una realitat alternativa en la que els nazis sí haurien perdut la Segona Guerra Mundial, una ficció cada cop més real.
You know I need no charges to order your death.
I saw something. The city was destroyed by an atomic bomb.
Per què The Man in the High Castle? Doncs per diverses raons. La primera és el segell de l'escriptor, Philip K. Dick, el mestre de la ciència-ficció, les històries del qual han inspirat pel·lícules de l'alçada de Blade Runner, El show de Truman, Desafío Total o Minority Report. El hombre en lo alto del castillo és ni més ni menys que una adaptació d'una de les seves novel·les.
No, it didn't feel like a dream.
La segona, el propi univers de la sèrie, original i fascinant, però alhora pel seu rigor històric en la distopia. Malgrat estar ambientada en una realitat paral·lela, és innegable el respecte al més mínim detall en la recreació de la personalitat i estètica del Tercer Reich i l'imperi japonès, amb la recuperació també de personatges que segueixen vius en aquesta versió de la història, començant pel propi Adolf Hitler.
America is a rebel nation.
Only an American can truly control it.
I tercer i últim, per les seves reflexions sobre el present, i és que la sèrie ens recorda que la democràcia no es pot protegir sola, sinó que necessita que nosaltres hi col·laborem, que la llibertat és fràgil quan sempre hi ha algú disposat a prendre el poder per la força. El personatge principal de la trama, Juliana, i tot el grup de la resistència ens recorden la importància d'oposar-se a les injustícies, traduït al segle XXI, als creixents moviments d'ultradreta i de caire neofeixista nascuts al cor dels Estats Units i que avui recorren a Europa.
You don't know my husband.
No, you don't know your husband.
Per tot això i més, The Man in the High Castle és aquesta setmana la recomanació de l'ensèrie.
Es un nuevo día. El sol se alza en el este. En nuestra tierra, hombres y mujeres van a trabajar a fábricas y granjas. Mantienen a sus familias. Todos tienen un cometido. Todos saben el papel que desempeñan para dar fuerza y seguridad al país. Por ello, damos gracias a nuestros valientes líderes, sabiéndonos fuertes, orgullosos y mejores. Sí, es un nuevo día en la amada patria. Pero nuestros mejores días están por llegar. Sieg Heil.
Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent, més i millor. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
El més calent a l'Aigüera.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Lluna marinera és una composició del mestre Ortega Monasterio. Va amb el segell de Marxa Marinera, una composició híbrida entre el foxtrot i la polca. Es pot dir que és una cançó típica de vells pescadors, d'enyorances tremendes i barques en terra. Es la canta el grup mallorquí Arpellots Habaneres Band.
Quan arriba l'hora de passejar, si no ets amic, qui sap allà on seràs? Res no estimo més que la soledat a la vora del mar. Lluna del port, llum del camí, tu que il·lumines el silenci de la nit. Digue'm si quan vingui el dia ella serà a prop de mi. Tinc una guitarra, és el meu tresor. Ella m'acompanya si canto a l'amor. Quan sóc a la platja i s'amaga el sol, cerco la llum de l'estelada al firmament, aquella llum que mai mor. Ja s'acosta el dia de Sant Joan i a Palamós farem la festa gran i el passeig del mar a prop de l'embalat saltarem tot cantant. Sentirem olor de sal, de ginestera i el perfum de romaní. Gust de cançons marineres i del meu esperit. Lluna marinera, llum de l'Empordà, l'alegria llera, si em vols escoltar, digue'm lluna amiga, reina de la mar. Tu que coneixes els misteris de la nit, el dia que ella vindrà. Lluna marinera, llum de l'Empordà, la negria llera, si em vols escoltar, digue'm lluna amiga, reina de la mar. Tu que coneixes el misteri de la nit, el dia que ella vindrà.
Moltíssimes gràcies, Joan Brugués, i ja tenim moltíssimes ganes de voltar, eh? Ja sabem que estem sempre pels nostres municipis, però bé, jo us proposo que descobrim noves rutes perquè anem posant en aquesta agenda de quan puguem, doncs, travessar cap a altres pobles, doncs, tinguem la llibertat i el coneixement de saber on podem anar. Anem a veure avui on ens porten a caminar.
Sendes.
Què us sembla si anem a fer una ruta senderista? Doncs bé, en els Sendes, cada setmana, en cada programa, en fem una. I ens la porta habitualment el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
M'agrada perquè en aquestes últimes setmanes estem redescobrint comarques. Sí. Vam anar a la Garrotxa fa poquet, que la teníem una mica oblidada, i tornem a una comarca que forma part de la Catalunya Central, que té múltiples possibilitats, però que de vegades queda com una mica en terra de ningú. L'eix del Llobregat per una banda, ens queda l'eix del Segre per l'altra, i el Solsonès que ens queda allà al mig del no-res, gairebé.
Això mateix.
Però nosaltres, precisament, com que ens agraden aquestes raconades, aquests rere països, doncs cap allà que anem.
Avui ens n'anem cap a una zona aïllada i desconeguda, un lloc on la vida era difícil i que ja fa temps que està deshabitat i abandonat.
Pinta bé, eh? Pinta
bé. Com algunes masies ho testimonien, ens n'anem cap a la Vall de l'Hort per anar cap al Malpàs de Sòbol, a la Serra Llarga. És una zona, aquesta de la Vall de l'Hort, que ens ofereix un panorama meravellós. He dit més d'una vegada, no descobreixo res, que m'agraden els llocs feréstecs, aquests llocs que s'han mantingut verges i inalterats, i el d'avui és un lloc inhòspit, inclús hostil per la vida. El Solsonès, sobre un altiplà a la Serra Llarga, damunt del Clot de Vilamala, en un entorn de materials conglomerats, s'hi va bastir la masia de Sòbol, i envoltada de cingleres per totes bandes, anirem a franquejar-les per l'únic pas possible que ens permet superar-les, el mal pas de Sòbol.
Doncs això promet. Anem a parlar, com dèiem, d'aquest sector situat al nord del Solsonès. Punt de sortida, Xavi.
Doncs ens situem al coll de la Creu de Canalda, a Sant Llorenç de Morunys, a la Vall de l'Hort, com dèiem, al nord del Solsonès. Per arribar-hi, amb aquest coll de la Creu de Canalda, des de Sant Llorenç de Morunys agafem la carretera del Port del Comte, i als afores, per l'esquerra, surt una pista asfaltada que en 3 quilòmetres porta al Santuari de l'Hort. Sense arribar-hi, però, passem primer per l'ermita de Sant Cerni i al túnel del Roc Foradat. El creuem i just a l'altra banda aparquem en un petit espai, i d'aquí sortim ja caminant per un caminet que marxa al costat mateix del túnel i que puja suau per la Serra de la Creu del Codó cap al nord-oest, és a dir, mirant cap al Roc del Codó amb el mirador que s'hi veu just al capdamunt. Al cap de poc trobem pròpiament el coll de la Creu de Canalda, una escletxa natural a la roca per on passava l'antic camí de Sant Llorenç de Morunys a Solsona i pas actual del GR7. El que fem és, seguint-lo, anem tendint cap a l'oest, tot planejant per entre trossos de pineda combinada amb alzines i emboixos, traspassem petites rases que baixen de dalt al Codó fins que acabem d'enfilar-nos a la carena de la Serra Llarga, on deixem el GR. A dalt hi trobem la pista de Sòbol, que surt des del Revolt de Fanerals, s'hi creua tota la Serra Llarga, i aquí la vista se'n sobra cap al vessant sud del Port del Comte, cap a la paret de Canalda i el Puig Sobirà, i al fons arribem a veure la Serra de Boumort. Girem ara cap a sud, caminem per aquesta pista planera al llarg d'un curiós altiplà. Estem just a sobre del Clot de Vilamala, un conjunt de rases fondes entremig de parets de roca conglomerada i que ja havíem proposat en una altra ocasió.
Una mena de Montserrat, però a la inversa.
Just, sí, és una bona descripció. Anem caminant una bona estona per la carena, amb vistes als dos cantons, fins que baixem una mica i arribem a la gran planella de Sòbol. Al mig hi ha les restes de l'antiga masia, enrunada, només en queden dretes algunes parets exteriors. És un lloc una mica estrany, una mena de desert, mig de roca, mig herbat, sense arbres, tot pelat.
Curiós.
Sí, no hi ha amb prou feines aigua, la vida segur que hi era difícil, no? A més, està obert als quatre vents i segur que els hiverns allà eren molt durs. Tenim a la vora, cap a llevant, la Mola de l'Hort, amb el santuari al mig, i al darrere la Serra de Busa, amb la paret nord ben visible, i el Capulatell o la presó de Busa al capdavant. Veiem també la Serra de Bastets i Rasos de Peguera, i la banda sud de la Serra d'en Sija, les parets de la Gallina Pelada. Cap al nord veiem la Serra d'Albert. Aquí el que fem és deixar la pista pocs metres després de la casa, i hem d'anar a seguir unes fites que indiquin l'inici del camí cap a la dreta. Va uns metres primer de pla en direcció sud i de seguida comença a baixar cap a una mena de rasa. De fet, el que fa és baixar a buscar una lleixa suspesa a mig aire de la cinglera que es despenja sobre el barranc de Vilamala, tota coberta d'un bosc espès d'alzines, la qual cosa ens impedeix veure que estem en un terreny realment abrupte i vertical, no? És que al cap d'una estoneta trobem una bifurcació amb una gran fita al mig. Us recomano, agafem primer el cap a la dreta, un caminet que en 5 minuts ens porta a unes balmes penjades sobre el Clot de Vilamala, fins a arribar a una petita cova amb unes formacions, hi ha unes banderes i alguna colada. És un lloc interessant d'anar a veure. Desfem el caminet fins a la bifurcació i ara cap a la dreta anem perdent alçada per un corriol estretet dins del bosc fins a arribar al Malpàs, on es fa evident que caminem a mitja cinglera. El bosc aquí desapareix i el camí creua un pas estret entremig de dues cingleres, a banda i banda, per sobre i per sota. És un pas fàcil, planer, suficientment ample per passar-hi còmodament.
Però sense que la gent que pugui tenir una mica de vertigen ho passi malament?
És molt aeri, està suspès sobre el barranc de Vilamala i al tram final hi ha una mica més estretet, hi ha una corda que ens serveix
per agafar-nos,
de passamà. Si algú pateix de vertigen, no és el lloc més recomanable per portar-li, però no té una dificultat especial. I un cop creuat el mal pas, el camí continua, primer de pla i més endavant en baixada suau, es va aproximant a la part final de l'embassament de la Llosa del Cavall, arriba fins al pla de Torroella, on hi ha l'antiga casa del mateix nom, només també se'n conserven les parets exteriors cobertes d'heura, i és interessant també l'era que hi ha al davant de la casa, just a sobre de les aigües del pantà. El pla aquest de Torroella està situat al que seria la punta sud de tota aquesta serra llarga que hem anat baixant, just a sobre de la presa del pantà, i també és un lloc ben bonic, arrecerat de la mola de l'Hort, el tossal sobre el qual hi ha l'altiplà i el santuari de l'Hort, que de fet es pot veure la punta del campanar des de l'era de la casa. Al davant nostre tenim la carretera de Solsona a Sant Llorenç de Morunys, que es va resseguint totes les voltes de l'embassament, es veuen també les cases de posada, i ara ja des de Torroella canviem de direcció, ens posem a nord, iniciem el retorn per una antiga pista abandonada fa temps, força coberta d'esbarzers, que hem d'anar trampejant. És una zona obaga, on també trobem diversos bassals on els senglars es van enfangar per desparasitar-se, i un tros enllà l'antiga pista es converteix en camí estret. Anem avançant sempre per damunt de la rasa de Torroella, és a dir, tenim la serra llarga just damunt nostre per ponent i la mola de l'Hort al damunt però per llevant, i avancem entaforats pel caminet dins del bosc, anem a creuar la rasa i llavors ja ens enfilem pel creuet, un petit pas de roca estat amb unes ziga-zagues treballades a la roca amb murs de pedra seca i trams de camí empedrat, i només ens queda pujar fins a la pista asfaltada que va al santuari de l'Hort, desfem 500 metres d'asfalt fins al punt d'inici.
Interessant, eh? I intensa, també,
intensa
ruta.
I molt completa.
Déu-n'hi-do, el malpàs de Sòbol. Amb el nom ja promet. I pel que ens has explicat, té components molt interessants.
Recomanable.
Vinga, anem amb la longitud.
Distància, uns 10 quilometrets, aproximadament, desnivell d'uns 450 metres positius.
Temps?
Temps reals, efectives, 4 horetes.
I grau de dificultat?
Però 5-6 hores, perquè segur
ens entretindrem.
Ens entretindrem força contemplant el paisatge i fent fotos.
Clar que sí.
Dificultat, jo li posi un 2.5/5, pel fet d'haver d'anar buscant les fites i pels trams de camí complicat de baixada cap al malpàs de Sòbol.
Bibliografia.
Tenim de cartografia la Vall de l'Hort, editorial Alpina, un fulla d'escala 1-25.000, i podem consultar al web engarrista.com, un magnífic blog dels nostres amics berguedans, que és d'on hem tret la idea que us hem proposat avui.
Doncs fantàstic, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
I ara que ja hem viatjat una mica, ha arribat el moment per als més petits i petites de casa. Ha arribat el moment del conte, que setmana a setmana ens acosta l'Albert Quintana. Cap a on ens farà viatjar avui? Ara mateix ho descobrim.
Contes per viure millor el confinament. Amb l'actor de la companyia Gra de Sorra, Albert Quintana.
Els follets i el sabater. Conte recollit pels germans Grimm. Una vegada hi havia un sabater que, sense tenir-hi gens de culpa, s'havia anat empobrint de mica en mica, fins que ja no li quedava sinó una peça de cuiro per a un parell de sabates. I al vespre la va tallar ben tallada, pensant en les sabates que faria l'endemà al matí. I com que era un home que tenia la consciència ben neta, se'n va anar al llit tranquil·lament. Però l'endemà, al dematí, quan es va despertar i es disposava a començar la feina, es va adonar que sobre la taula ja hi havia les dues sabates fetes i acabades. El sabater es va quedar ben meravellat i no sabia ni què dir ni què pensar. Va agafar les dues sabates i se les va mirar detingudament. Eren d'un treball ben fet de debò, sense ni un sol punt mal donat, talment com una obra d'artesania. I al cap de poc va entrar un comprador. Va veure aquelles sabates i li van agradar tant que se les va quedar i en va pagar el preu més alt. I el sabater, amb aquells diners, va poder adquirir una bona peça de cuiro per a dos parells de sabates. A la tarda va tallar la peça. I quan l'endemà al matí, tot animat, s'anava a posar a la feina, es va adonar que no calia perquè ja hi havia les sabates fetes i acabades. I també van entrar dos compradors que es van firar aquelles sabates a un preu tan elevat que el sabater va poder comprar cuiro per a 4 parells més. I l'endemà, a primera hora del dematí, es va trobar amb els 4 parells de sabates fetes. I la cosa va anar continuant així. Els trossos de cuiro que tallava cada tarda, l'endemà al matí ja s'havien convertit en sabates fetes i acabades del tot. I va ser així que molt aviat es va refer de la mala sort que havia tingut i no va trigar gaire a convertir-se en una persona benestant. Fins que un vespre, una mica abans de Nadal, el sabater, havent tallat el cuiro destinat als parells de sabates, quan se n'anaven a dormir, va dir la seva muller: "Què et sembla si aquesta nit ens quedem a vetllar i podem saber qui és que ens dona aquest cop de mà tan profitós?" A la dona li va semblar bé aquella idea. Va encendre el llum i es van amagar en un racó de l'estança darrere una pila de roba que penjava d'uns ganxons i es van posar a mirar. Cap a mitjanit es van presentar dos homenets molt petits i bufons, ben nus, que es van instal·lar davant la taula del sabater. Van agafar les peces de cuiro tallades i amb les seves manetes van començar a foradar, picar i cosir. Amb tanta traça i tant de delit que el sabater, meravellat, una cosa de no dir, no sabia treure'n els ulls de sobre. No van parar sense descansar ni un moment fins que no van tenir la feina enllestida del tot. Aleshores, se'n van anar corrents. L'endemà, la seva dona va dir al sabater: "Gràcies a aquests fullets, tornem a ser rics? Els haurien de demostrar el nostre agraïment?" Van amunt i avall sense ni un mal parrac que els tapi la pell i han de patir molta fred. "Saps què els podríem fer? Jo els cosiré uns pantalons, una camisa i un abric. Tu els podries fer un parell de sabates." "Em sembla perfecte", li va respondre el sabater. I al vespre, quan ho van tenir tot ben enllestit, ho van deixar damunt la taula, al lloc del cuiro tallat, i es van amagar per veure quina cara hi feien els dos fullets. I cap a mitjanit van arribar els dos fullets, tots saltirons, i van anar cap a la taula a fer la feina de costum. Però com que no hi van trobar les peces de cuiro tallades, sinó aquella roba tan bufona, es van quedar molt parats i sorpresos. Però tot seguit van manifestar una gran alegria. Es van vestir amb molta lleugeresa i es van passar la mà per la roba perquè se'ls ajustés bé el cos i es van posar a cantar alegrement: "Tenint aquests vestits que ens cauen tan bé, que es facin els altres de sabater. Tenint aquests vestits que ens cauen tan bé, que facin els altres de sabater." I aleshores es van posar a saltar i a ballar i no paraven de fer salts per sobre dels bancs i les cadires. I al capdavall, ballant i saltant, van passar la porta i se'n van anar. I a partir d'aquella nit els dos fullets no van tornar mai més. Però el sabater, que ja era ric, no s'hi va amoïnar gens. Va viure molt feliç els darrers anys de la seva vida. Totes li ponien i no esgarrava mai res del que emprenia. I aquesta història que us he explicat ara mateix s'ha acabat.
Que comença té un final i també hem arribat al punt final d'aquest programa d'aquest dimarts 12 de maig. Jo m'haig d'acomiadar aquí i haig de donar pas a l'informatiu local amb la Bel Font per posar-vos al dia de tota l'actualitat de casa, de tota l'actualitat de l'escala. Ja sabeu que aquesta tarda també teniu una cita amb mi al Far. A les 4 ens podeu veure a través de les xarxes socials del programa i posar-nos cara, però també, com sempre, ens podeu escoltar a través de la ràdio de la FM de 4 a 6 de la tarda.